any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutre. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutre. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs ja han passat les festes de Nadal. Estem doncs a punt de viure les que despedeixen i donen la benvinguda a un nou any. Nosaltres donem la benvinguda una vegada més a la nostra audiència, a l'audiència de les ràdios de proximitat, la ràdio de proximitat, la seva emissora municipal habitual, des de la que una vegada més anem a intentar donar un repàs a aquesta actualitat, la que s'ha produït les últimes hores al territori. L'informatiu EMUTE. Avui en la seva edició d'aquest dijous, 27 de desembre de l'any 2012. Benvingudes, benvinguts.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El punt d'arrencada avui, l'informatiu, és Amposta i el reconeixement de l'equip de govern de Convergència i Unió a l'hora de rectificar una obra feta o estrenada fa un any aproximadament. I és que l'equip de govern de Convergència i Unió de l'Ajuntament d'Amposta s'ha compromès a remodelar el desguàs de la nova plaça del Mercat Ampostí, inaugurada, recordem, fa un any, com dia aproximadament, després d'haver rebut tres reclamacions patrimonials per caigudes de vianants i que els grups de l'oposició haguessin demanat solucionar des de fa mesos. El ple del passat divendres va aprovar per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana de Catalunya exigint una actuació efectiva després d'haver constatat que el solc del desguàs que creua de manera longitudinal el paviment de la plaça ha provocat diversos accidents, tres dels quals han estat objecte de reclamacions patrimonials contra l'Ajuntament durant l'últim any, el temps que porta obert al públic aquest espai. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, reconeixia que la canalització ha provocat accidents i es comprometia, com diem, a modificar-la en el temps, tot i que l'element compleix la normativa urbanística, dia Ferrer. L'escoltem.
És una proposta que sí que és cert que només tenim tres denúncies constatades a l'Ajuntament per caigudes per aquesta regleta de desaigüe de la plaça del Mercat, però som conscients de que hi ha gent que ha tingut alguna caiguda. El que passa és que nosaltres vam dir, escolta, és una plaça que encara no s'ha fet la recepció total de l'obra, que és una llàstima que en el moment que l'Ajuntament se va aprovar el projecte d'aquesta obra, els regidors o els serveis tècnics potser haguessin de fer alguna observació en quant a aquesta regleta. El que passa és que és una regleta que complís totalment la normativa urbanística. I, és més, hi ha altres indrets aquí d'Amposta, com formen els carrerons o el carrer Nou, que disposen també d'aquesta regleta i no l'han canviat. Tot i així, la voluntat de l'Ajuntament vam demanar un pressupost que comportaria modificar aquesta regleta. Parlàvem al voltant entre 25 i 30.000 euros i l'acord és que, en condicional, en el sentit de dir, escolta, no marquéssiu una data de poder fer aquest canvi de la regleta en la voluntat de que en un futur intentarem fer el canvi d'aquesta regleta de desaigüe.
Per la seva banda, el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, Adam Tomàs, celebrava que l'equip de govern convergent reconegués l'existència del problema que afecta especialment els vianants d'edat avançada. L'escoltem.
Hem de ser sincers i el compromís que hem adquirit i a més jo crec que han sigut sensibles i reconeixen que han hagut accidents. Sí que és cert que només han hagut tres denúncies a l'Ajuntament, però que hi haguen tres denúncies no vol dir que no hi hagi hagut més accidents. És una canal que és problemàtica, sobretot per la gent gran. La tipologia de gent que va per allà i que es desplaça cap al mercat és gent gran, poca visibilitat, poca mobilitat, i pensem que s'ha d'estudiar la manera. Si això al final ho ha d'acabar assumint l'Ajuntament, considerem que no es pot ficar preu a la seguretat dels ampostins i les ampostines. I si s'ha de fer per tramos o s'ha de fer via demanant una subvenció en una administració superior o s'ha de fer via assumint-ho el propi Ajuntament, pues pensem que l'important és que s'adquirisqui el compromís de fer-se, perquè fica de relleu que és veritat que hi ha un problema.
De fet, la qüestió ja havia estat objecte de controvèrsia al ple poques setmanes després de l'obertura de la plaça de Ramon Berenguer IV, quan el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va preguntar pels accidents ocorreguts a l'espai en pocs dies i que van generar dues reclamacions patrimonials. En aquell moment, l'alcalde Manel Ferrer va relativitzar les caigudes, algunes de les quals van acabar amb traumatismes ossis en persones d'edat avançada, i va apuntar que la constructora podria acabar introduint millores que reduïssin aquesta perillositat. I d'Amposta anem a Ascó, perquè també recordarem que la passada setmana publicàvem en aquest mateix informatiu una problemàtica sorgida entre els treballadors i l'equip de govern en aquell municipi, arrel del tema de les pagues extres que deixarien de percebre, o que de fet han deixat de percebre, el personal de tots els ajuntaments, de l'administració local en definitiva. Recordem que els treballadors de l'Ajuntament d'Ascó doncs, no van assistir al bidonor amb el que es despedia, o més ben dit, se celebrava el Nadal entre els treballadors d'aquell consistori, i no van assistir com a protesta pel fet de que no rebien la seva paga de Nadal. Doncs bé, l'Ajuntament d'Ascó ha reaccionat en aquesta plantada, la plantada dels seus treballadors a l'aperitiu de Nadal, i responia també a les crítiques difoses per la publicació digital a guaita.cat. L'equip de govern, presidit per Rafael Vidal, de Convergència i Unió, assegura des d'aquesta mateixa publicació que, tot i que s'han buscat fórmules, el consistori no pot saltar-se la llei, i que així ho va manifestar l'alcalde en el discurs que ofereix cada any amb motiu d'aquest aperitiu, al que enguany només hi van assistir una trentena de persones. És una llàstima perquè som un consistori pràcticament sense deute, però en aquest cas paguem justos per pecadors. Ens hem reunit diverses vegades amb el comitè d'empresa, però totes les propostes que ens han fet o que ens fan signifiquen saltar-se la llei, s'apuntava des de l'equip de govern d'Ascó. El govern municipal d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre desmenteix, a més, que els càrrecs de confiança, que són tres, hagin cobrat la paga extra, i d'altra banda assegurem que el càrrec d'aquests tres amb més sou és de 43.000 euros. A més, asseguren que la plantilla és de 90 treballadors i no de 130, com afirmaven els mateixos afectats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I l'informatiu viatja ara cap a l'Aldea, perquè una vegada més la cooperativa de l'Aldea genera informació. En aquest cas, l'Associació d'Afectats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, que anuncia que emprendrà accions legals per rescabalar els seus estalvis i exigir responsabilitats judicials per la gestió de la societat. Els impositors s'han reorganitzat internament i han elegit com a nou president Jordi Gas en substitució de Ramon Carles, nomenat ara interventor de comptes per l'actual junta rectora de la societat. Cap visible d'un grup d'afectats partidari des del principi d'iniciar la via judicial, Gas, que va rebutjar presidir la cooperativa el passat estiu, treballa ara en la contractació dels serveis jurídics per a que estudien la situació del cas i que proposen mesures legals, les mesures legals que es poden emprendre. De fet, Gas alertava que els afectats no renunciaran a recuperar tots els diners bloquejats, tot i que el conveni del concurs de creditors que ha de presentar la nova junta rectora prevengui una quitança elevada. L'escoltem.
Aquesta quita bastant elevada pot arribar fins al 80%. Això vol dir que de cada 100 euros, en el cas més favorable, se'n retornaran 20, que és el 20%. Però això serà també a un llarg termini de 25, 30, 40 anys. Llavors, nosaltres aquesta via no ens hi oposarem, perquè per algo està la Junta Rectora nova, i és la que ella ha de lluitar perquè el conveni sigui el més favorable possible als interessos dels afectats. El que passa és que nosaltres el que volem deixar clar, i volem deixar clar per enèsima vegada o per les vegades que es vulguin, és que nosaltres el que volem és que no estem disposats a renunciar a aquest 80% restant de la quita, i per tant per això emprendrem accions legals per intentar rescabalar el màxim fins a arribar, si podem, inclús fins al 100%, perquè en definitiva eren diners nostres.
El nou president de l'Associació d'Afectats per la Cooperativa de l'Aldea, Jordi Gas, també subratllava que la seva actuació es dirigeix a demanar responsabilitats i a recuperar els estalvis, però que no es posicionen en contra de l'actual junta rectora de la entitat.
I el que nosaltres volem fer constar és que en cap cas estem en contra de la pròpia cooperativa. Nosaltres simplement el que estem i volem és exigir responsabilitats per la mala gestió de la cooperativa, perquè en definitiva és el que ha passat, és que els diners aquests dels afectats, en definitiva, tot ha sigut per una mala gestió de la pròpia cooperativa, no? Llavors, el que queda molt clar és que nosaltres, contra l'actual Junta Rectora, no ens hem posat, i el fet està en que els vam deixar entrar, perquè si nosaltres no haguéssim volgut, no haguéssim entrat. Per tant, ha de quedar clar d'una vegada per totes que nosaltres no estem en contra de l'actual Junta de la Cooperativa, però ells també han de tindre molt clar que nosaltres ens hem de deixar actuar en defensa dels nostres interessos, que és recuperar els diners. No? I per tant, nosaltres continuem amb aquesta línia de contractarem uns advocats, ens personarem al jutjat del mercantil de Tarragona i a partir d'aquí, a partir de la documentació, ens faran un estudi, un informe per tal de quines accions són les legals per emprendre, si poden ser per la via civil, per la via contenciosa administrativa o si són per la via penal.
El representant dels afectats sosté que, tot i les dificultats per aconseguir-ho des de l'associació en aquests moments 35 impositors, una xifra assegura que mesos enrere va arribar als 200, ja s'han compromès a donar aquest pas fent-se càrrec col·lectivament dels costos que les accions legals puguen suposar. Gas, però, es continua mostrant pessimista davant el rumb econòmic actual de la cooperativa marcat per l'actual Junta Rectora. El concurs de creditors ha fet perdre la confiança, es van quedar els diners bloquejats, serà un procés molt llarg, sostenia la necessitat de triplicar la producció, que ja apuntava el primer pla de viabilitat, es veu com a molt difícil d'assolir, segons el mateix Gas.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Del 27 al 31 de desembre, Parc Infantil i Juvenil de Nadal. Més de 60 voluntaris i activitats de tot tipus. Al pavelló municipal d'esports, de 11 a 1 i mitja del migdia i de 4 a 8 de la tarda i amb entrada gratuïta. Ens entrenem mentre... Que no t'ho contin, vine al Parc Infantil i Juvenil de Nadal, a Santa Bàrbara. Amor,
m'agrada l'esport. 52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Les emissores municipals a les Terres de l'Ebre també han tingut notícia aquests dies d'una informació tràgica i més especialment encara produint-se en aquestes dates. I és que un home de 42 anys i veí de Roquetes, Francisco B.S. concretament, moria el passat dissabte com a conseqüència de les ferides molt greus que va patir en caure d'un fals sostre d'una de les naus de l'empresa avícola Padesa al costat de la carretera C-12 al mateix municipi, mentre estava fent tasques de manteniment. Segons els Mossos d'Esquadra, l'accident va tenir lloc divendres cap a les 7 del vespre, quan el treballador estava substituint uns tubs oxidats penjats del sostre que sostenen les cadenes de les línies de producció. Durant el procés, el fals sostre va cedir, provocant la seva caiguda des d'una altura d'uns 5 metres. Traslladat amb ferides molt greus a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, l'home, que havia estat contractat a través d'una empresa de treball temporal, va acabar morint dissabte al matí.
L'informatiu en mute.
Com dia, al principi d'aquest informatiu, aquesta és la primera edició del mateix després del Nadal, un Nadal en el que les taules que han pogut han estat guarnides amb diversos aliments especials i possiblement més cars que els que posem a taula habitualment la resta de l'any. Entre ells, els llagostins i aquells que poden, òbviament, un dels productes més cars del Nadal, l'angula. Doncs bé, anem a parlar d'aquests productes i l'efecte que la crisi ha tingut respecte als mateixos, perquè els pescadors d'angules i també els de llagostins del Delta de l'Ebre han vist com la crisi ha acabat deixant curtes les habituals pujades de preu que experimenten les seues captures habitualment durant aquestes dates nadalenques. La caiguda de la demanda ha deixat els preus i nivells força més baixos als habituals. Per exemple, en el que fa referència a les angules, a la llotja de Deltebre, quan l'any passat es pagaven prop de 400 euros l'any, enguany han estat els preus de l'angula entre els 270 i els 290. El secretari de la Confraria de Pescadors de Deltebre, Pasqual Chacón, apuntava a aquests preus, precisament. L'escoltem.
Però que són festes de Nadal i de festes, pues encara los mantenim i los tenim entre 270 i 290 euros el quilo en l'onja. Les captures, pues, van justetes, ja sabeu que la pesca de l'angula tiene unos requisitos que es el agua, el mal temps, molt de vent i encara no s'ha fet, no? Lo único que sí que tinc a favor una miqueta en guany és que com que la conseqüència de la Golcoma estos dos últimos anys se secaven les terres i en guany no se fa, pues parece que en la bahía, que és otra zona que nosaltres pesquem, pues va una miqueta millor que dos anys.
En el que fa referència als llangostins, després d'unes setmanes de molta pesca, han arribat només a pagar-se a 25 euros el quilo a la subhasta de Sant Carles de la Ràpita. L'any passat recordàvem que el preu dels llangostins estava, també per aquestes dates, més o menys a 40 euros el quilo. En este cas, qui ens ho explicava era Eusebi Rosales, que és el president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita.
El preu normalment en guanja de molts llangostins i degut a que n'hi ha quantitat i la crisi es troba molt car. El peix normal, la llenguada va a 20 euros, a 8 o 9 rap, les galeres a 2 euros, l'únic que va una miqueta bé, els caragols que han muntat a 15 euros.
El mateix president de la confraria rapitenca explicava que la llotja de Sant Carles de la Ràpita ha viscut aquesta tardor una sobreabundància de captures de llagostí. Se n'han arribat a pescar uns 12.000 quilos durant els últims dos mesos, especialment al novembre, per uns 17.000 durant la resta de l'any, segons apuntava el president de la confraria. Aquesta quantitat excepcional de captures, unida a la caiguda de la demanda per la crisi, ha provocat que durant la setmana passada es registressin preus a la subhasta d'entre 15 i 70 euros el quilo fins a poc més de 25, tal com explicava. La tendència a la baixa del preu s'ha notat també en el cas d'altres espècies habitualment força revaloritzades durant aquestes dates especials de l'any. Certament, dates molt especials baix la perspectiva de diferents aspectes. En aquest cas, anem a continuar parlant de temes propis d'aquestes dates, però des d'una perspectiva prou diferent. Anem a parlar dels parcs infantils de Nadal i, concretament, el que s'inicia avui a Santa Bàrbara. No és fàcil, sobretot en els temps que corren, que un ajuntament pugui oferir activitats gratuïtes per als més petits, com les que aquests dies es fan a molts llocs, els anomenats parcs de Nadal. És el cas, o en el cas de Santa Bàrbara, el Parc Infantil de Nadal, que comença avui i que es perllongarà fins al proper dilluns 31 de desembre. Aquest parc es pot fer gràcies a la col·laboració desinteressada dels voluntaris del grup Joventut que s'encarreguen de dur a terme les diferents activitats i tallers que s'organitzen. Montserrat Rodríguez, regidora de Joventut del nostre poble, destacava el paper d'aquests voluntaris i en recordava que les activitats que es duran a terme són gairebé les de sempre perquè gaudeixen de gran popularitat entre la quitxalla assistent.
Sempre intentem introduir alguna cosa nova que no sempre és fàcil. Quan a voluntaris, pues, bueno, lo de sempre, que sempre ho dic i sempre dic que em faig pesada, pues, bueno, tenim a tots els membres del grup Joventut que, aprofitant les seues vacances, disposen el seu temps per a que es pugui fer el Parc de Nadal, que d'una altra manera no es podria fer, o almenys no es podria fer gratuït. En ells sempre comptem, en més o en menys, per les seues responsabilitats, però sempre comptem. Quan activitats, doncs, bueno, tot el que són tallers, més o menys hi haurà els mateixos, però els tallers sempre canvien, les manualitats no són mai les mateixes, cada dia serà una activitat diferent, però després tindrem aquelles activitats que no podem tocar, perquè si no els xiquets se mos queixarien, com el maquillatge, els jocs de taula, les consoles, el futbolí, els jocs sobredimensionats, tot això que només ho tenen esta vegada a l'any, i que, bueno, esta vegada l'any també sortirà, evidentment, com tot l'altre.
Enguany, entre les activitats destacades, hi trobem l'arribada de l'herald dels Reis Mags, prevista per a les 12 hores del diumenge dia 30 de desembre i que permetrà que els xiquets i xiquetes que ho vulguin puguin lliurar en mà al missatger de Melchor, Gaspar i Baltasar les seues cartes.
Enguany coincideix en el cap de setmana que mos fa la visita a l'herald, que no sempre coincideix en els dies del parc, però enguany sí, per tant l'herald lo tindrem de visita el diumenge al Parc de Nadal perquè tots els xiquets puguin fer els seus encàrrecs.
Pel Parc Infantil de Nadal de Santa Bàrbara, que s'instal·la al pavelló municipal, hi passen diàriament uns 200 infants del mateix poble, però també de municipis veïns. Recordem que l'entrada és gratuïta i que els horaris són de les 11 a les 13:30 hores pels matins i de les 4 de la tarda a les 8 per les tardes. Finalitzant aquesta, podríem dir, pàgina nadalenca, hem de parlar també d'una curiosa notícia. Jo, de fet, comentava aquest matí que podria entendre's aquesta notícia des d'una perspectiva comercial, però que jo l'ofereixo a la nostra audiència des d'una perspectiva curiosa, sobretot de recuperar aquestes tradicions que són la imatge i la idiosincràsia d'un país, un territori com és aquest de les Terres de l'Ebre. Em refereixo en aquestes begudes que... bé, acompanyen les nostres taules, aquests licors que acompanyen les nostres taules i que han desplaçat a altres possiblement més habituals en altres èpoques. Doncs bé, la notícia jo l'ofereixo a la nostra audiència des d'aquesta perspectiva de recuperar tradicions, no? I és que parla d'un vi que s'ha recuperat aquestes dates nadalenques, precisament. Ha estat el celler Molí de Roer de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, qui ha recuperat un tradicional vi dolç del municipi conegut popularment com a vin blanc. Es tracta d'un vi dolç que es produeix a partir del raïm en pansa i que servia amb les postres en les grans celebracions, com per exemple els Nadals en altres èpoques. La producció d'aquest vin blanc s'havia anat perdent al municipi i també a la zona. Després de 5 anys de proves i copatges, el vi està llest per a ser comercialitzat i es ven ja sota la marca Sol i Serena, en homenatge al seu procés d'elaboració. Es pot trobar a l'agrobotiga del celler Molí de Roer. Més endavant també s'iniciarà un procés de distribució per donar-lo a conèixer més enllà de Vinebre i la comarca. Noemí Poquet és l'enòloga del celler Molí de Roer i la impulsora de la recuperació del vin blanc de Vinebre a la Ribera d'Ebre. Malgrat que el més conegut és el vin blanc de Vinebre, Poquet també explicava que no es descarta que la tradició s'estengués per la comarca i voltants, tenint en compte que tant la denominació d'origen Tarragona com la denominació d'origen Montsant incorporen el terme en els seus reglaments. Potser la tradició s'havia anat perdent i el més conegut va acabar sent el de Vinebre, apuntava la mateixa enòloga.
L'informatiu de Mutè.
I anem ja amb les dues últimes notícies que han arribat a la nostra redacció. La primera ens porta a parlar de Tortosa, concretament l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre anunciava estos dies que està treballant en les obres d'urbanització del camí de Lligallo de Vinallop, el principal vial que travessa el nucli urbà. Es tracta d'una obra que una obra complexa, ja que inclou la canalització del barranc de Roer, infraestructura que en un futur evitarà la inundació de la part baixa del poble i la seva incomunicació en aquesta zona quan hi ha forts aiguats. L'obra ha estat adjudicada a una empresa, en Regimobi, concretament, per 165.000 euros, import que està finançat per l'Ajuntament de Tortosa, que aportarà poc més de 105.000 euros, i per la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC, que n'aportarà els 60.000 restants. La gestió ha anat a càrrec de l'empresa municipal GUMSA. L'actuació, que es fa sobre una superfície de 2.700 metres quadrats, satisfà una reivindicació de les veïnes i dels veïns del poble de Vinallop. L'obra consistirà en la urbanització de tot el vial, amb pavimentació, voreres noves, zones d'estacionament per a vehicles, ampliació de l'espai per a vianants i enllumenat. A l'encreuament amb el barranc de Roer es fa la canalització per sota del camí de Lligallo. Les obres tenen un termini d'execució de 3 mesos i ja estan en una fase força avançada. De fet, aquests dies l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va visitar l'obra juntament amb l'alcalde pedani de Vinallop, Josep Audí, i José Antonio Estíbalez, membre del Consell Assessor. L'alcalde tortosí destacava la importància d'aquesta obra per al poble de Vinallop i el fet de que estés tirant endavant malgrat el difícil context econòmic actual. De la seva banda, l'alcalde de Vinallop, Josep Audí, recordava que el vial que s'està urbanitzant és un carrer molt transitat, volem dir, especialment pels alumnes en el seu camí cap a l'escola que està a la part baixa del poble. I per acabar, com diem, una notícia que protagonitza el fins ara bisbe de Tortosa, o de la diòcesi de Tortosa, Xavier Salinas. El que ja és nou bisbe de Mallorca, Xavier Salinas, s'acomiadava aquest passat divendres del bisbat de Tortosa, davant la premsa, després de 15 anys ocupant el càrrec més alt d'aquesta diòcesi. Il·lusionat pel nou càrrec que ocuparà les illes, però a la vegada amb nostàlgia per deixar el bisbat a tortosí, el bisbe compareixia davant la premsa. Un cop prengui possessió del nou càrrec, el bisbat de Mallorca, previst per al 12 de gener, es nomenarà un administrador apostòlic com a màxim responsable de la diòcesi fins que el Vaticà nomeni un nou bisbe. Un dels candidats possibles seria l'actual bisbe de Menorca, Salvador Jiménez. Segons explicava Salinas, el passat divendres als mitjans de comunicació ha de dir adeu a moltes persones amb les que ha compartit molts anys, però també referent al seu futur a Mallorca, s'han d'obrir a la novetat. Salinas també va aprofitar el seu acomiadament per agrair la feina feta fins ara, que continuarà amb els membres que formen en la diòcesi. Així remarcava la bona tasca feta des del Col·legi Diocesà amb les seves iniciatives educatives, des de la Casa d'Acollida de Tortosa, així com des del Patronat de Tortosa. També feia públic el seu desig per a que la catedral esdevingui cada cop més un espai cultural i històric i també un lloc de pregària. Javier Salinas va néixer fa 64 anys a València. Va ser ingressat al Seminari Metropolità de València i va ser ordenat sacerdot l'any 1974. El 1982 va ser nomenat delegat diocesà de catequesi i posteriorment capellà i director del Col·legi Seminari del Corpus Christi de València. L'any 1992 va ser consagrat com a bisbe d'Eivissa i ja el 5 de setembre del 1997 va ser nomenat bisbe de Tortosa, prenent possessió el 26 d'octubre de ara fa 15 anys.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La jornada ens ha de portar unes temperatures més normalitzades per l'època, amb domini del sol i alguns núvols prims i les boires d'aquest matí que poden persistir ben bé fins a primera hora de la tarda a punts del nord de la Catalunya central i algunes fondalades prepirinenques. En aquests indrets l'ambient notablement fred. Fora d'aquesta zona, com dèiem, sol amb alguns núvols prims i a ressaltar la presència del vent cap a l'àrea de la Costa Daurada, sobretot al seu sector sud, però s'hi anirà afegint durant la tarda vespre, intensificant amb alguns cops forts de 70-80 km per hora, doncs el mestral a d'altres punts de l'Ebre i també del Camp de Tarragona. Fins i tot moderat també s'anirà enfortint a punts del Pla de Lleida i de l'Altiplà Central. Els pròxims dies l'anticicló ens abraçarà més de ple, les boires i l'ambient fred en aquestes zones protagonistes cap a l'interior, i a la resta del país domini del sol i la bonança diurna, però amb fred nocturn.
Doncs avui això ha estat tot el que hem pogut explicar, la informació que hem pogut recollir per a l'audiència de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Això vol dir que hem de posar ja el punt final en aquest informatiu, avui un poquet més aviat, més prompte de lo que és habitual. De totes maneres, una vegada més, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre hem fet l'esforç per a mantenir informats de lo més destacat de lo que ha passat als nostres pobles i ciutats les últimes hores. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà a la mateixa hora i en aquest mateix dia.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Del 27 al 31 de desembre, Parc Infantil i Juvenil de Nadal. Més de 60 voluntaris i activitats de tot tipus. Al pavelló municipal d'esports, de 11 a 1 i mitja del migdia i de 4 a 8 de la tarda i amb entrada gratuïta. Ens entrenem. Que no t'ho contin. Vine al Parc Infantil i Juvenil de Nadal, a Santa Bàrbara. Parlar per no callar. Una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.